Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 2 minuts de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Ja en la segona hora, com cada dimarts, comptarem amb la secció Solidaritza't, on coneixerem avui Oncolliga, una entitat que té per finalitat principal l'atenció psicosocial a les persones amb càncer i també als seus familiars. I és que demà se celebra l'11è sopar Oncolliga a Barcelona. Però avui també us volem presentar una ruta molt vinculada al tricentenari. Us volem proposar rutes 1714, morir per seguir vius. I a la part final del programa comptarem un dia més amb el Sacrali a casa nostra, amb Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més sorpreses, perquè avui tindrem Sara Cruz. Bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Moltíssimes sorpreses que us estan esperant aquest dimarts en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, repassem el món en titulars.
La presidenta de la Junta d'Andalusia i secretària general del PSOE andalús, Susana Díaz, ha renunciat finalment a dirigir el PSOE. Díaz ha assegurat en declaracions a la cadena SER que no presentarà finalment la seva candidatura a la secretaria general del partit en substitució del dimissionari Alfredo Pérez Rubalcaba. Ho ha explicat coincidint amb l'obertura del termini de la presentació de candidatures de la secretaria general d'aquest partit en vista al Congrés Extraordinari de Finals del mes de juliol. I la possible renúncia de Josep Antoni Duran i Lleida no farà trontollar la Federació de Convergència i Unió. Ho ha explicat la mateixa consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, l'endemà de saber-se que el líder d'Unió Democràtica rumia plegar de número 2 de CiU. Rigau ha dit també que el partit té prou força i prou mecanismes per superar el relleu sense gaire penes. I quan falten tot just 100 dies pel 18 de setembre, dia en què, recordem, se celebra el referèndum per la independència d'Escòcia, els partits d'una i de l'altra opció han celebrat diferents actes de campanya. Les enquestes, de moment, continuen donant la victòria al no amb un 47% dels vots, però mostren que la causa independentista va guanyant terreny. Les enquestes també reflecteixen que hi ha un alt percentatge d'indecisos i és a ells a qui realment es dirigeixen aquests missatges de campanya. I en esports, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb el Sevilla pel fitxatge del croat Ivan Rakitic, pendent de la documentació i de la revisió mèdica d'aquest futbolista. El club blaugrana pagaria uns 19 milions d'euros, més la cessió també del jugador del filial, Denis Suárez. El migcampista croat cobriria el lloc que deixaria Cesc, a punt de tancar el seu traspàs al Chelsea.
Estem escoltant ja Rubin Mehta. Què tal, Eric Gorrera? Molt bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Comença el Festival Jardins de Pedralbes 2014 aquest dijous i comença ben fort, eh?
Així és. Comencem amb el concert de Zubin Mehta, que és un director d'orquestra nascut a Bombai el 1936 i que ha dirigit, entre d'altres, els concerts d'any nou de Viena.
Doncs estem escoltant la Força del Destino, que és la primera peça, atenció, que s'escoltarà en aquest concert d'aquest dijous, i atenció perquè Ràdio Estel us està regalant entrades per poder participar, per poder assistir a aquest Festival Jardins de Pedralbes. Tenim guanyador, per aquest dijous.
Correcte. Tenim un guanyador per aquest dijous, pel concert de Zubin Mehta. El guanyador és Enric Garí Montañés, de Badalona.
Doncs, Eric, tot seguit et posaràs en contacte amb
Així
el guanyador
és.
I li explicaràs qui ha de fer per aconseguir les entrades, que les tindrà preparades ja per aquest dijous 12 de juny. Però
Així
hem de dir que hi ha més concerts i que Ràdio Estel us vol convidar a aquest Festival Jardins de Pedralbes. Què hem de fer?
Exacte. Mira, només hem d'entrar a la pàgina web, radioestel.cat, i des d'allà hem d'anar al link, petit link que hi ha pels concerts, i posar totes les dades i respondre. La pregunta que s'ha de respondre no és cap pregunta, sinó és dir a quin és el concert que ens interessa anar. D'acord? Entre d'altres tenim dijous vinent Carla Bruni, el 30 de juny Tom Jones, George Benson i Polanka.
Doncs ja ho sabeu, tu amb quina et quedes, Sara?
Jo crec que amb el Tom Jones. A més, està tan gran ja que si no vaig ara em sembla que no podré anar-hi mai, no? O Carla Bruni. Tom Jones o Carla Bruni, no ho sé, ho he de decidir encara.
Per cert, ara que estem... Jo em quedo... Sí, potser també amb Tom Jones o Carla Bruni. M'ho haig de mirar bé, però això és... Mira, entraré a www.radiostel.cat i faré una ullada a les entrades que sortegem per aquest festival de Pedralbes. Però tot això també, aquesta setmana, estem, mira, d'enhorabona i estem llançant la casa per la finestra perquè també us convidem al cinema.
Doncs sí. Us convidem a la preestrena de la pel·lícula El cielo es real, que un nord-americà que tenia 4 anys quan va ser operat d'una urgència i durant unes hores va estar entre la vida i la mort. I el petit assegura doncs, que va poder veure el cel. Això és el petit resum d'aquesta pel·lícula. Què hem de fer si volem anar-hi? Doncs entrar a la nostra web, radiostel.cat, i bé, doncs, omplir també un petit formulari molt fàcil, com ens estava explicant l'Eric, i ja està.
Molt
bé, sembla,
no? Hem de recordar que el sorteig es farà aquest divendres en directe al primer cafè de Ràdio Estel a partir de les 9 del matí. Aquestes entrades per anar al cinema. Ho hem de diferenciar tot molt bé. D'una banda és el cinema, us convidem al cinema i també a escoltar el Festival dels Jardins de Pedralbes.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Mira, ara estava repassant les entrades que sortegem a www.radiostel.cat per aquest Festival Jardins de Pedralbes 2014. Jo em quedo un Polanka, eh?
Sí, mira, mira, jo el Tom Jones. L'Eric em sembla que vol anar més amb la
Carla.
Tu amb el Pol.
Jo també amb el Tom Jones.
Ah, mira, vens amb mi, Carmeta, perfecte. Així no aniré sola.
Jo fa rato que us feia senyal, però no em feieu cas per dir qui volia.
Molt bé. Carme Planàs.
Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
No tan bé tan com vosaltres, però molt bé, també. Mira.
Vinga, aquí. Doncs, què tal? El pont bé?
Sí, sí. Tot bé. Tot bé. Sempre va bé, no?
Sempre.
Els dies?
Sí, sí.
Per pensar, per fer coses.
Aquí hem de felicitar.
Avui és Sant Maurici Abat, o sigui, felicitem a tots els mauricis, faltaria més, felicitats. I a veure, efemèrides. En el 1935 es funden els Alcohòlics Anònims. I en el 1988 moria Josep Tarradellas, expresident de la Generalitat, i havia nascut al Cervelló en 1899. Aniversaris. 1979, Ivan Raña, triatleta. 1961, Joan Fernando López Aguilar, polític. 1953, Andrés Trapiello, escritor. Em sembla que és Trapiello o Strapiello, però bueno, Trapiello, escritor. 1939, Joan Josep Bassano, primer ministre de Gibraltar. I 1934, Emiliano Rodríguez, és jugador de bàsquet, que aquest sí que era molt, molt conegut. I a més, en tenim dues.
Hem de felicitar el Pato Donald també, Carme.
Pato Donald?
A 80 anys avui.
Home, doncs felicitats, home.
Ahir.
Això s'ha vist abans, no? Escolta,
conserva bé, eh?
Home, i tant que es conserva. A més, és fantàstic. És la veu aquella.
T'agrada el Pato Donald?
Home, m'encanta. Jo és que tots els dibuixos del Disney... Jo penso que abans, tot el que era per la quitxalla, pels nens, tots els dibuixos aquests són entranyables. Perquè avui dia, a lo millor, jo estic amb el gust de tothom, eh? Però hi ha dibuixos d'aquests, o sigui, pel·lícules d'aquestes per nens que realment et posen els cabells de punta.
Ahir vaig anar a veure Malèfica, Carme.
Ah, sí?
Saps aquesta de l'Angelina Jolie de Disney?
Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do, no? No farem comentaris.
millor. Bueno, doncs tenim, a més, el Pato Donald. Volem felicitar a la Cris Rodrigo, que avui fa 30 anys, i a la Rita Curado, que avui en fa 31, que són unes molt bones amigues d'aquí de l'emissora, de la ràdio. Felicitats a les dues. Felicitat, Cris, i felicitat, Rita. I com que sabem que li agrada molt un grup o sigui, li dediquem una cançó del System Lauper. I no dic quina, perquè...
De la Cindy Lauper.
Van complicar molt la vida.
Per cert, felicitem una abraçada molt, molt gran a aquestes amigues de Ràdio Estel, a la Cris Rodrigo i a la Rita Jurado en el dia del seu aniversari. I us haig de dir, noies, que vosaltres aneu a veure Tom Jones, però el Neil, bé, el Paul Anka també té una versió d'aquesta cançó que estem escoltant, el Happy Birthday Sweet 16, eh?
Ah, sí? Mira tu.
Es diu la Mercè, que està al dia.
Però podeu, però això, podeu votar el que vulgueu, podeu participar moltes vegades. Nosaltres ens quedem per això, amb aquesta versió, és una versió de la Cyndi Lauper. Moltes felicitats a tota la gent que avui compleixi els bons versaris.
I tant que sí.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ara, Hipercor tens centenars de productes amb el 50% de rebot.
Per exemple, equip d'aire condicionat Split Samsung de 2.150 frigories hora, 599 euros.
I de rebot t'emportes 299 amb 50 euros per gastar des d'ara mateix i sense compra mínima.
Fins al dia 11, centenars de productes amb el 50% de rebot.
Acostuma't als nostres bons preus.
Només a Hipercor.
Bon dia, ens acompanya Jordi Romanyac, director de comunicació del Corte Inglés a Catalunya, per parlar de l'Escola de Sardanes del Corte Inglés, que aquest dissabte ha conclòs la seva 37a edició. En primer lloc, moltes gràcies per respondre a les preguntes de Radio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Quina valoració en fa d'aquesta 37a edició de l'Escola de Sardanes del Corte Inglés?
Home, molt, molt satisfets. El sol fet de convocar-la penso que ja és un gran èxit, no? Quan una activitat compleix la 37a edició vol dir que evidentment està plenament consolidada en el calendari, en aquest cas en el calendari cultural de la ciutat, i per tant estem encantats de fer-ho any rere any.
Qui pot participar a l'Escola de Sardanes del Corte Inglés?
Doncs està oberta, ha estat oberta durant 12 dissabtes seguits per nens de 6 a 14 anys i de manera gratuïta han pogut venir aquí a aprendre les lliçons dels monitors de la Unió de Colles Sardanistes, i al termini d'aquestes 12 sessions doncs avui ens han mostrat el que han après, que és molt i bo.
Quin és el link del Corte Inglés amb el món sardanista?
Doncs molt profund, molt profund, i aquest és evidentment la mostra més emblemàtica, no? Ara potser és senzill fer activitats d'aquest tipus, però l'any 78, quan vam iniciar la primera edició, doncs segurament no era tan fàcil, no? I la voluntat de permanència fa que aquest vincle sigui cada cop més ferm i més durador, i que sigui per molts anys, evidentment.
Vostè ens parlava de l'any 78. Quants nens han passat per l'Escola de Sardanes durant aquests més de 30 anys?
Doncs més de 22.000 nens, que es diu aviat, no? Nens i nenes. Es produeixen casos molt curiosos, que és que nens i nenes de les primeres edicions, evidentment avui ja són pares i mares i han portat els seus fills a la mateixa escola on ells van aprendre a ballar sardanes. Hi ha el cas molt emblemàtic d'un monitor que ha estat les 37a edicions ensenyant a ballar sardanes a tots aquests nens i nenes. Per tant, molts milers de persones, molts milers de vivències i moltes milers de famílies que han pogut fruir d'una de les mostres culturals catalanes més impactants.
Mm-hmm. Aquest any Barcelona és la capital de la sardana. Com ha col·laborat el Corte Inglés amb aquest especial esdeveniment?
Doncs donant valor al món de la sardana, és a dir, hi ha una relació molt fluida amb els organitzadors d'aquest esdeveniment, i ells van voler que l'Escola Sardana del Corte Inglés fos un dels punts també emblemàtics i essencials de la celebració, i per tant hi ha una vinculació molt ferma que es mostra de moltes maneres diferents al llarg de l'any, però que evidentment la cirera del pastís, no, si se'n permet l'expressió, és aquesta Escola de Sardanes del Corte Inglés.
Els nens que participen a l'escola després segueixen lligats al món de la sardana?
Aquesta és la intenció, no? Aquesta és la intenció, que ells tinguin una aproximació al món de la sardana, que aprenguin a ballar-la i que a partir d'aquí doncs desenvolupin doncs el seu interès en seguir amb una colla. Aquesta feina, però, ja no li pertany al Corte Inglés, és a dir, és una feina que fan els propis monitors, les pròpies colles sardanistes, i és cert que ens admeten que és una autèntica pedrera, no? És a dir, que d'aquestes escoles sardanes han sorgit doncs molts nanos i noies que evidentment han seguit al llarg dels anys vinculats a una colla sardanista.
Què sent quan veu l'ambient que es juga en jornades sardanistes com la d'avui?
Doncs és molt maco, sincerament és molt maco. Vull dir, a més, si el temps acompanya, com és el cas d'aquest matí, doncs és una festa popular molt emblemàtica, on hi ha molt de carinyo, on hi ha molta il·lusió, i veure nois i noies, en alguns casos d'edats molt, molt, molt petits i petites, i veure com els monitors, que també són nanos molt joves, doncs participen en una ballada conjunta al final, mostrant tot el que han après al llarg d'aquests 12 dissabtes, realment doncs és molt interessant, i com podeu comprovar, atrau a moltíssima gent, molt de públic, que ve a observar el que estan fent al mig del vell, mig del Plaça Catalunya.
Ja per acabar, l'any que ve es realitzarà una nova edició de l'Escola de Sardanes?
Per descomptat, és a dir, anem ja en línia cap al 40è aniversari i no ens pensem aturar ja, és a dir, que mentre els nens i les nenes del país vulguin aprendre a ballar sardanes a l'Escola de Sardanes del Corte Inglés, nosaltres estem disposats a organitzar-la.
Bé, senyor Romanyac, amb el bon gust de boca que deixa una jornada de sardanes com la d'avui, ens acomiadem de vostè. Esperem poder-lo retrobar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor. Aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, abdicació històrica. L'Episcopat Espanyol agraeix els anys de dedicació de Joan Carles. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Solidaritza't.
I 17 minuts, continuem en directe. Per cert, Sara, vas anar a ballar sardanes dissabte passat?
Sí, home, i tant. Sí.
La cluenda de la 37a Escola de Sardanes del Corte Inglés. Acabem d'escoltar el nostre company, el Miquel Vera, doncs, que va participar en aquesta cluenda aquest dissabte. Li ha fet aquesta entrevista a Jordi Romanyà, que us hem passat en exclusiva al primer cafè.
Va estar molt bé, Mercè, per cert, moltíssima gent. Molt bé, molt
Com sempre, és tot un èxit, eh? O sigui, ja arriba la 37a edició, Déu-n'hi-do.
Sí. 182 nens, Mercè, d'entre 6 i 14 anys, que van rebre doncs, els seus diplomes conforme han participat en aquests cursos?
Doncs, com sempre, el Corte Inglés, molt a prop de la cultura del país, de la cultura catalana de les sardanes. Avui, però, ens centrem en el Solidaritza't, perquè com ja sabeu, cada dimarts el primer cafè de Ràdio Estel compta amb aquesta secció on cada setmana us convidem, una entitat d'acció social amb la col·laboració, com sempre, de l'Ajuntament de Barcelona.
Avui volem conèixer la Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, la Oncolliga, que és una entitat sense afany de lucre que té per finalitat principal l'atenció psicosocial a les persones amb càncer i també als seus familiars. Demà dimecres se celebra l'11è sopar Oncolliga. Per aquest motiu, avui, com us estem explicant, us volem parlar d'una de les grans entitats que tenim a casa nostra per lluitar contra una malaltia on tots hi tenim molt a dir i també molt a fer.
Doncs avui parlem amb Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga. Què tal, Francesc?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. De tots és conegut la Fundació Privada Oncolliga, però tot i així explica'ns una mica, primer de tot, quina és la vostra història. Després parlarem del vostre desè aniversari, també parlarem d'aquest sopar que tindrà lloc demà, per cert, molt a prop d'aquí, al Barceló Sants. Però, primer de tot, ens situem la història d'Oncolliga.
La història d'Oncolliga comença fa uns 10 anys, quan, donat les necessitats de les persones amb càncer davant de l'impacte que significa la malaltia, moltes persones necessiten un suport psicològic, una informació social de veure els recursos que tenen al seu abast per afrontar amb millor, amb més qualitat de vida, amb més eines, aquesta situació difícil per la que els hi toca passar. Aleshores, un grup de persones, uns empresaris sensibles en aquest tema, junt amb altres persones, voluntaris, professionals, van formar la fundació, que enguany celebrem el 10è aniversari. Una fundació que aplega voluntaris, que fan diferents tasques d'acompanyament als malalts i també professionals, psicooncòlegs, treballadors socials, treballadors familiars, que realitzen aquests serveis a les persones malaltes, als seus familiars.
I com us estructureu ben bé?
Doncs mira, és una fundació, com deia, tenim una sèrie de professionals que fan els serveis de forma individualitzada a les persones que ho necessiten, persones que acudeixen a nosaltres de diferents maneres, a través de diferents camins, o bé perquè ens les deriven als hospitals, als serveis de PADES, o per alguna persona que coneixia allà on colliga, o perquè s'han assabentat per el boca a orella, o a través de la web, o per la ràdio, perquè sentien Ràdio Estel i saben que hi ha aquesta fundació, i aleshores acudeixen a nosaltres perquè estan en algun moment del procés de la malaltia, o bé els hi han diagnosticat un càncer, o bé ja estan en tractament, o és algun familiar que s'adreça a nosaltres perquè tenen algun familiar que està potser en l'última fase i potser l'han portat a casa i necessiten, doncs no tenen una bona... estan angoixats i potser necessiten material clínic, algun llit articulable o algun element, alguna cadira de rodes, i aleshores des de la Fundació els podem donar suport en totes aquestes necessitats, els podem ajudar, els podem prestar material, els podem orientar, els podem donar suport psicològic,
Francesc,
i molts altres serveis que anirem parlant.
Doncs sí, per cert, nosaltres ja us podem fer un avanç, perquè si voleu doncs ja podeu adreçar-vos a la pàgina web d'Oncolliga, que és www.oncolliga.cat. Molt fàcil.
Exacte, sí, sí. Aquesta sortirà. Oncolliga, que la Sara Oncolliga és amb bo, eh?
Sí, 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 Oncolliga, exacte.
No, molt bé, la pronuncia és
molt bé,
però que no hi hagi dubte.
Oncolliga.
Oncolliga.cat, molt bé.
Per cert, Francesc, en parlar de malalts oncològics, cal tenir en compte que el càncer és una malaltia de gran rellevància social, tant per l'alt nombre de persones, com ens estaves explicant fa uns moments, afectades, com també per l'alt percentatge de tipus de càncer que no són curables, malauradament, i que esdevenen crònics. A més de la problemàtica mèdica, és una malaltia, el càncer, que transcendeix més enllà i afecta també a les relacions familiars i socials del malalt. Com es poden gestionar tot aquest allau de sentiments, que suposo que és un servei doncs, que també oferiu a Oncolliga?
Correcte. Els psicooncòlegs, en concret les psicooncòlogues de la nostra fundació, són les persones que fan aquesta feina, aquest servei, d'acompanyar el malalt, els seus familiars, el cuidador principal, per donar eines davant d'aquest impacte tan fort que significa la malaltia, que desestructura totes les relacions familiars, els aspectes laborals, la pròpia autoestima de la persona. Doncs cal afrontar aquesta situació i cal als nostres psicooncòlegs donen eines que jo, en aquest cas, jo no ho soc i, per tant, no ho podré oferir, però sí que hi ha molts recursos que els professionals ajuden els malalts i els seus familiars precisament per poder afrontar aquesta situació amb diferents... clar, hi ha molta tipologia de situacions, no és el mateix quan et diagnostiquen la malaltia, quan estàs en tractament. El malalt passa per moltes fases en tot el procés i, per tant, els consells i el suport és diferent en el moment en el que et trobes de la malaltia, però sí que hi ha moltes eines per poder ajudar el malalt, perquè amb l'objectiu de que pugui viure la seva malaltia amb més dignitat, amb més qualitat de vida. Aquest és l'objectiu i us ben asseguro que s'aconsegueix.
I des d'un punt de vista d'atenció psicosocial, quins són els factors que incideixen en el procés salut-malaltia?
Ui, hi ha moltíssims, moltíssims factors. Evidentment, primer, evidentment, tot el que són l'impacte de la malaltia físicament. Evidentment, això tractat pel sistema sanitari, que tenim un molt bon sistema sanitari. Nosaltres, la Fundació Oncolliga, no fem assistència sanitària. Entrem després precisament en tots els altres aspectes que també afecten molt la persona. Els aspectes socials, els aspectes psicològics, els aspectes de relacions familiars, els aspectes també de relacions laborals. Nosaltres donem orientació jurídica amb tots els temes laborals, amb el tema d'estètica, de consells dietètics. O sigui, hi ha moltíssims factors que incideixen en la persona que pateix un càncer.
Avui parlem al Solidaritza't amb Francesc Vinyes, ell és director de la Fundació Oncolliga. Francesc, també treballeu amb la xarxa de suport a les famílies cuidadores. En què consisteix? Explica'ns.
Bé, un dels serveis que nosaltres realitzem és el servei d'atenció a domicili. Nosaltres, davant d'una persona que necessita el seu suport estant al domicili, nosaltres activem una sèrie de serveis. El treballador, la treballadora social visita el malalt, els seus familiars al domicili, orienta de tots els recursos que hi ha. És una intervenció, el nostre servei d'atenció al domicili, àgil i immediata, perquè nosaltres, tan bon punt coneixem la necessitat, ens presentem immediatament al domicili de la persona i analitzem els recursos que li cal. Imaginem que cal activar un servei d'un treballador familiar que vagi a fer la higiene del malalt, que l'ajudi i que doni suport també efectiu en el familiar o el cuidador principal, i aleshores això ho activem ràpidament, perquè després també possiblement si aquesta persona resta molt temps, caldrà també activar altres serveis socials que, per exemple, possiblement aportarà a l'Ajuntament, però la nostra intervenció és immediata i aleshores coordinats també amb tota la xarxa d'atenció a les famílies de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs què us sembla si ens centrem ja en tres dates importants? Una és aquest desè aniversari d'Oncolliga, l'altra és aquest sopar Oncolliga a l'Hotel Barceló Sants de Barcelona demà mateix, l'onzè sopar Oncolliga, i també tenim una altra data aquesta setmana, aprofitant doncs, que tenim el Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga, avui al Primer Cafè, per parlar-vos que aquest divendres, 13 de juny, se celebra el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Quines activitats teniu previstes? Per on vols començar?
Prèviament perquè... comencem
per aquí, a curt termini.
Més que aprofitar l'oportunitat per recordar la importància de la prevenció en la malaltia del càncer. Evidentment, hi ha tres factors claus. No fumar. Fa poc hem celebrat, penso que era el dia 31, el Dia Mundial Sense Tabac. Hem de recordar-ho, no fumar. El fumar té una incidència directa en molts tipus de càncer. Tenir una alimentació saludable, vol dir verdures, fruites, una alimentació variada, i fer exercici, físic. No hem de perdre mai aquests punts de vista perquè disminuirem moltíssim la probabilitat de tenir un càncer. I, evidentment, també, donada la diada del 13 de juny, doncs, també ser molt curosos en prendre el sol, protegir-nos i ser molt prudents. Nosaltres, bé, no fem una activitat específica, informarem a través dels nostres, de les nostres juntes locals que tenim per al territori i a través dels instruments de difusió perquè tots siguem conscients de ser curosos en prendre el sol.
Demà sopar,
bé, és un acte, és un sopar solidari, la Fundació necessitem recursos, tots els serveis que nosaltres oferim són gratuïts i, per tant, ens hem de proveir de recursos que venen a través de donacions, de persones, d'entitats, de grups, també de l'administració, per poder oferir aquests serveis. I dins dels molts actes que realitzem al llarg de l'any, a Barcelona en concret, també a altres llocs. Fa poc s'ha celebrat el sopar de Sabadell, de la Junta de Sabadell, fa poc van fer una marxa solidària a Calella, fa poc també van fer la jornada solidària a Terrassa, etcètera, etcètera. Doncs a Barcelona organitzem aquest sopar solidari, en concret a l'Hotel Barceló Sants, demà al vespre, a 9:15. Bé, ara ja és una mica... Si algú vol venir, encara podríem fer un forat, però bueno, hi ha fila zero, hi ha fila zero.
Doncs
per tant,
la gent.
La gent pot entrar a la web, que heu dit, www.oncolliga.cat, i o bé fer-se col·laborador, o bé fer una aportació a la fila zero al sopar, perquè necessitem recursos per poder seguir fent aquest servei i ajudar a tantes persones com ho fem.
Francesc, ja per acabar, 10 anys de la Fundació Oncolliga.
Sí.
Algun acte destacable, que segur que n'hi haurà molts.
Els estem planificant perquè tot just ara encetem el desè aniversari i la junta directiva, que ara s'ha renovat en algunes persones, doncs està posant fil a l'agulla per realitzar diferents tipus d'esdeveniments i celebrar aquest desè aniversari. Ja vindrem una altra ocasió per parlar-ne.
És casa teva, Francesc, Ràdio Estel, o sigui, quan vulguis, doncs, pots tornar al primer cafè per explicar-nos
tot
el que sigui al voltant de la Fundació Oncolliga. Avui hem parlat al Solidaritza't amb Francesc Vinyes, director d'aquesta fundació. Que vagi molt bé, que vagi molt bé demà i que vagi molt bé durant tot aquest any d'aniversari.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 6 al 13 de juliol, Noruega, la ruta d'Onidaros, un centre de peregrinatge de primer ordre. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ara a Hipercor tens centenars de productes amb el 50% de rebot.
Per exemple, la llet President sencera, semidesnatada o desnatada, a 1 euro al litre.
I de rebot t'emporta 50 cèntims per gastar des d'ara mateix i sense compra mínima.
Fins al dia 11, centenars de productes amb el 50% de rebot.
Acostuma't als nostres bons preus, només a Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Ràdio Estel.
Seguit us volem proposar un pla ben diferent per fer Barcelona i és descobrir i passejar per 40 indrets de la ciutat comtal relacionats ara amb la guerra de successió.
Doncs sí, per això us recomanem una ruta, la ruta del 1714, Morir per seguir vius. Un viatge teatral i poètic per la vida i els fets de la guerra de successió. Amb uns guies sortits del bagut del passat, un estudiant d'història amb dèries d'escriptor i una arxivera apassionada de la Renaixença, farem un salt en el temps. Anirem pels carrerons de la Barcelona del segle XVIII en un viatge cronològic que ens manarà a la fatídica matinada de l'11 de setembre, com dèiem, del 1714.
És correcte, nois. Molt bon dia. Avui tenim part d'actoral, diguéssim, tant el Sergi Argemí i la Marta Català són els actors que interpreten aquesta ruta, aquestes rutes de 1714. També ens acompanya avui la Sònia López, ella és coordinadora de serveis de l'empresa cultural Icono.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. I això, que no se m'escapi, eh? Del Sergi Argemí i la Marta Català, doncs, formen part de la companyia Alambis.
Alambic.
Alambic. Alambic, eh? Molt bé. Nois, quan s'acosta l'11 de setembre, veiem homenatges oficials, manifestacions, veiem senyeres i catalanisme desbordadíssim. Coneixem realment, però, el que va passar el 1714, creieu? Bé, nosaltres sí.
Bé, nosaltres ho coneixem ara arrel d'haver hagut de preparar aquesta ruta, perquè realment, com la resta de la població, això, quan som nens ens ho han explicat, no ens ho han explicat gairebé a l'escola. I, de fet, molta gent que ve a la ruta ens comenta que ja és trist que, per conèixer la nostra història, haguem d'anar a rutes o anar a fer activitats culturals i no ho haguem après a l'escola de nens com hem après moltes altres coses. Per tant, es desconeix molt. Realment el que va passar aquell 1714.
Tu, Sergi, també creus el mateix,
Em sembla perfecte. No, sempre, tots els anys, totes les celebracions dels anys tan literaris, com aquest any, l'any històric del centenari, és una oportunitat perquè coneguem algun escriptor o algun fet històric que ha passat en el nostre país o en la nostra cultura, no? Uh-huh. I crec que aquest any, doncs, a part de la política que hi ha darrere de tot el tricentenari, doncs també és una molt bona oportunitat, doncs, per conèixer la història del nostre país i interessar-nos i doncs, conèixer no només el tricentenari, sinó animar-nos a conèixer altres fets històrics de la nostra història.
Uh-huh. I què recull aquesta ruta? Què ens hi trobarem?
Aquí ens anem mirant.
Sí, sí. A veure aquí. Qui vol contestar?
Bé, en aquesta ruta farem un viatge en el que uns personatges ens explicaran d'una manera molt planera el que va passar. Des de que va començar-se a gestar tot el conflicte, des de que va haver-hi la successió, que va entrar en conflicte els dos reis que es disputaven el tro hispànic, diguem-ho així, i també, de forma paral·lela, descobrirem quina relació té tot això amb la Renaixença, ja que en el temps de la Renaixença és quan es va començar a recuperar la memòria del 1714. Així tindrem història i literatura barrejat en teatre i per passar una bona estona i conèixer moltes coses del nostre passat.
I una mica de música, també.
I una mica de música.
També hi haurà música?
Sí, la dansa encara no ens hem animat, però estem en procés.
La Sara ens ha explicat una mica de què anava la ruta, no? Qui eren els protagonistes. Ens podeu explicar de vosaltres mateixos, no? Qui són els protagonistes d'aquestes rutes 1714?
Doncs mira, els protagonistes són l'Eudald i l'Eulàlia. L'Eudald és un becari del Museu d'Història, d'un museu d'història inventat, i l'Eulàlia és l'arxivera d'aquest museu. I tenim una relació molt especial l'un amb l'altre, tenim una amistat que va una mica més enllà, i l'Eulàlia està molt pendent de l'Eudald perquè l'Eudald és una mica un cap de trons que està més pendent d'escriure la seva novel·la que no pas de la ruta, d'acompanyar la gent, tot i que els acompanya amb molt de gust, però té el cap una mica així, una mica perdut, i l'Eulàlia és la que el fa que es torni a baixar-li els peus a terra i d'acompanyar una mica el grup i que no se'ns dispersi la gent i que ens perdem pel camí amb les històries
de l'Eudald.
Sònia, ens explicareu allò que no recullen els llibres d'història?
Doncs la veritat és que sí, perquè nosaltres hi vam passar moltíssima, moltíssima documentació amb ells dos. Jo estava una mica amoïnada per si de cas era massa, però vam fer molt, molt bona feina. I a més la ruta no es fa gens ni mica pesada, no? Que de vegades són uns fets que van passar en molt poc temps. Com heu dit, la gent els desconeix bastant, però realment la ruta fa que s'entengui moltíssim tots aquests fets tan, tan complexos.
Uh-huh. I de quanta gent? De quants són els grups?
Quanta 25 gent? Persones.
25 persones, mm. I és unes rutes que es fan els dissabtes.
Sí, es fan els dissabtes de 6 a quarts de 9, uh-huh. I per inscriure doncs s'han d'inscriure a Icono, que són ells qui gestionen les rutes, i estan obertes tant a grups, és a dir, ens han vingut des de grups de 11 persones o així, uh-huh. que s'han apuntat a les rutes perquè era un regal familiar, colles d'amics, gent que ha vingut sola, parelles que han vingut amb nens, és a dir, realment està oberta a tots els públics.
Uh-huh. I ens ha sorprès molt també els nens.
Sí.
Que els nens ho entenen molt bé i s'ho passen,
sí,
s'ho passen,
sí,
bé.
Sí, és que sí, hi ha molt interès. El que hem vist és que sempre han estat plenes gairebé, perquè hi ha molt interès per conèixer realment què va passar en aquell temps. I la gent surt amb ganes d'aprendre més, de saber uh-huh. més coses.
Uh-huh. Ara és una pregunta, que què és el que més ens sorprendrà? Suposo que això que acabeu de dir, no?
El que us sorprendrà?
Sí.
Jo crec que el que us sorprendrà és l'Eudald i l'Eulàlia.
La gent es queda amb els personatges, no?
Sí, perquè cadascun de nosaltres té les seves excentricitats.
Clar.
I no tothom sap que va veure una ruta teatralitzada. I què significa veure una ruta teatralitzada? Perquè a vegades ens imaginem que una ruta teatralitzada vol dir que ens apareixerà en Casanova o que ens apareixerà un personatge d'aquell temps. I no, el teatre, és a dir, nosaltres diem que és teatre en ruta, perquè en realitat el teatre el porten els personatges que fan de guia. Hem volgut fer un gir en aquest aspecte, no?
Uh-huh. Si no, des del principi fins al final mantenim el nostre... Som una persona diferent. I tenim la nostra pròpia vida, la nostra pròpia història que anem explicant. Si algú ens pregunta alguna cosa, no responem com en Sergi i la Marta, sinó responem com respondria l'Eudald i l'Eulàlia, amb els seus pensaments, les seves filosofies i...
Heu d'anar improvisant durant tota la ruta.
Si no, tothom, fins al final que ens presentem, hi ha gent que diu, ah!
Vale. Escolteu, ens podem fer una mica la idea d'aquestes rutes 1714, dura 2 hores la ruta i escaig. Sí. Fem una mica l'itinerari, si us sembla. Per on passarem? Què podrem veure?
Sortim del Fossar de les Moreres.
Uh-huh. Aquest és el punt de trobada.
El punt de trobada, i del Fossar de les Moreres ens fem una volta per fins a arribar a la Llotja. Uh-huh. Després acabem a Pla de Palau, i passant de Pla de Palau anem a la plaça de les Olles i continuem amunt fins al Born per anar al convent de Sant Agustí i acabar a Sant Pere d'Espuelas. Uh-huh.
Com van ser els 13 mesos, per tots aquells doncs, que no ho sàpiguen tant, que va durar el setge a la ciutat de Barcelona, així a grans trets, nois?
Això que ho expliqui l'Eudald, que és el que fa de guia.
Això és una pregunta que et fa una persona, no?
Exacte,
que
supone...
Si algú vol saber que vingui a la ruta...
Si algú vol saber que vingui a la ruta o que compri el llibre de l'Eudald. Bé, doncs van ser
però
va ser
ara,
complicat.
Però Sergi, ara volem escoltar l'Eudald, o sigui, canvies la veu i tot. O...
No, home, si faig de l'Eudald, llavors no marxarem d'aquí perquè l'Eudald parla massa, parla i és massa dispers. Massa. Bé. Sí, sí, el primer dia no estava la cosa controlada i la ruta va durar més de 6 hores i mitja i la gent morta de gana, deshidratada pels carrers perquè l'Eudald parla massa, massa, massa i al final la cosa es descontrola, salta amb la novel·la i la cosa s'allarga. Sí, no acabaríem mai. Sí, sí, però bé, són uns fets, ja, més o menys ja tothom ho sap, però va ser un desastre. Oi, la ciutat va quedar feta un nyap no, i però... encara molt més després de tots els fets. No? Un cop es va acabar també amb la construcció de la Ciutadella, també es va destruir gran part de la ciutat i va ser un gran canvi, un abans i un després per la història del nostre país. Vull dir.
Uh-huh. I a nosaltres el que ens ha sorprès d'aquests fets, no sé si la Sònia estarà d'acord, però que és com la unió del poble, la fortalesa d'aquest poble que va decidir defensar els seus drets per sobre de tot... totes les perspectives de catàstrofe que venien al damunt. I aquesta unió, aquest assemblari... treballar en assemblea...
En assemblea, assemblari... Ai, ara no sortirà.
A veure, ara no sortirà. Doncs, tota aquesta força del poble, això realment és molt interessant. I el lema per al que lluitaven, de sí. Morirem perquè el nostre poble segueixi viu.
Clar, el lema de la vostra ruta, bé, el títol, no?
Bé, del que hi havia en aquell temps que corria amunt i avall.
Sí, clar, perquè no eren dos exèrcits lluitant, era un exèrcit contra la població. Era una cosa, un fet inèdit.
I vosaltres, que, com hem dit, formeu part de la companyia Alambic, teniu previst altres representacions o esteu portant a terme a dia d'avui altres obres a banda d'aquestes rutes de 1714?
Sí, pel que fa a temes rutes i així, nosaltres vam començar, perquè venim d'Arenys de Mar, i vam començar amb una ruta Espriu teatralitzada,
val.
I que encara la fem, si algú li interessa. I arrel d'aquí, Icono Serveis, els hi va agradar el format i vam començar a treballar amb ells amb aquesta del 1714. I ens agrada barrejar, fer que el teatre sigui una eina per explicar tant fets històrics com fets literaris i bé, a part de les rutes tenim alguna obra de teatre en dansa i referent al 1714 doncs, tenim una sessió de contes teatralitzada que l'estem rondant per als pobles.
Hi ha alguna pàgina web que doncs, us puguem treure més informació o us podem conèixer millor?
Sí, a l'Alambic acabat amb q.cat. A l'àmbit on es feia destilaven els licors, com que venim d'Arenys i el Calissai.
Clar, exacte, no? Queda
prop. A l'àmbit destileria cultural.
Molt bé, doncs queda dit, Sònia. Vosaltres també, des de l'empresa cultural Icono, també organitzeu altres rutes. Ens pots explicar alguna així que diguis aquesta val la pena? Bueno, totes deuen valdre la pena, però alguna especial.
Totes són molt interessants, però una que ens estimem especialment perquè vam començar doncs, molt amb ella és les rutes culturals, com l'Ombra del Vent o la Catedral del Mar. Aquestes dues doncs, són les que tenen realment més èxit. Uh-huh. És una mica les més significatives per nosaltres en aquesta línia.
No, nosaltres ara el que volem saber, la Marta ja ho apuntava a l'inici, què podem fer, ho recordem, els oients, doncs, que es quedin amb més ganes i que vulguin conèixer de primera mà aquestes rutes 1714. Sònia, què hem de fer per doncs, poder-nos apuntar?
Hem d'entrar a la web, iconoserveis.com, mirar el calendari i triar la data que ens vagi millor per fer qualsevol de les rutes.
I ho hem de reservar, allà directament?
S'ha de reservar,
No, no podem aparèixer el dia de l'obra, sinó que primer...
No, que passem llista,
Passeu llista.
Sí. Això s'allarga també, jo crec.
No, passem llista i és sorpresa. La gent nosaltres apareixerem i som puntuals. Que això que ho sàpiga la gent, que no pateixi, que apareixem i som puntuals.
Bueno, o sigui, de cop i volta apareixeu, eh? Sí. Vale.
És tant per pot anar-hi tothom, nens, gent...
Evidentment és per adults, però els nens que han vingut han seguit la ruta. Sàpiguen que si hi ha adults que van amb els seus fills, poden venir i seguir-la.
Sí, realment s'ho han passat bé, els nens que han vingut, i saben del que parlem, perquè com que ho expliquem d'una manera molt, molt natural, que és allò que ho expliquem de la manera que ho parlaríem a casa amb els amics o amb la família, no? I tothom ho entén. I com que estem molt pròxims, també ens poden fer moltes preguntes i... i es pot entendre molt bé.
Sergi Argemí, Marta Català, Sonia López, moltíssimes gràcies per estar aquí avui al primer cafè, que vagi molt bé. Recordeu, aquest Rutes 1714, hi anirem, Sara?
I tant.
Ara entraré a la pàgina web d'Icona.
Fem la reserva, eh?
I hem de fer la reserva prèviament. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia. Perquè a l'hora de comprar, no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com. Where funny
people can have fun. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Arriba a la gran pantalla, el cielo es real.
Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad?
Murió cuando yo tenía tu edad.
Me cae muy bien.
Basada en la increïble història de Colton Burpo, el nen que després d'una experiència propera a la mort afirma haver conegut el cel.
Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro.
RadioEstel.cat sorteja 25 entrades dobles per anar a la preestrena del dia 17 a Cinesa Diagonal. Tens temps fins al 15 de juny. Participa-hi. Més informació a RadioEstel.cat. El cielo es real. Descobreix el misteri. Sacralia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Sacràlia sobre història, sacràlia sobre costumari, sacràlia als temples, als monuments. Mossèn Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni Cultural de l'Arcabisbat, també de Barcelona. Què tal? Molt bon dia, mossèn.
Bon dia.
Com està, mossèn? Bé?
Bé, gràcies a Déu. Sempre estic bé amb vosaltres.
Ho celebrem. Avui parlarem amb mossèn Martí Bonet de la coronació sacra i laica, també, dels reis i reines.
Sí, perquè aquests dies se'n parla, això, de, diu que el rei Felip VI doncs, serà doncs, constituït rei a través d'una coronació laica. Laica, què vol dir això? Que no serà sacra, perquè es feia un ritus especial abans que consistia en tot de cerimònies dintre d'una missa i això en deien la coronació sacra, que es distingia de la consagració, era una part de la consagració, consagració real, i que a la vegada també tenia una part que en deien l'entronització, o sigui, posar el rei prenia possessió, podríem dir, del trono. I per tant, doncs, hi havia tot un ritus. Aquest ritu consistia, abans de la missa, se li feia com un examen, a veure si tenia fe. Contestava que sí tenia fe, molta fe, etc, etc. Després hi havia una exhortació, això parlem de l'època medieval, Una exhortació dirigida al rei, o sigui, el bisbe, que era arcabisbe, doncs sempre li feia aquesta exhortació dirigida al rei. Després hi havia un jurament, o sigui, que el rei jurava que defensaria el poble i l'església. Després hi havia una oració, unes lletanies, o sigui, s'invocava tots els sants que protegissin el nou rei, i després hi havia dues oracions que consistien en la consagració pròpiament dita. Abans de l'Al·leluia, o sigui, abans de l'Evangeli, hi havia una cerimònia molt, molt curiosa, que era l'oli sacre, o sigui, dels catecúmens, que en deien l'oli dels catecúmens, que ungien el rei. I l'ungien, doncs, en el cap i també en sota el clatell, i en l'avantbraç també, però l'avantbraç dret. Després el rei agafava l'espasa, la treia de la beina i brandava per la dreta i esquerra, i a davant i a darrere, brandava l'espasa, volguem dir, és el poder amb l'espasa. I després, al final, feia descansar l'espasa sobre el braç esquerre i després se la tornava a posar en la beina. O sigui, devia ser una cosa bastant divertida veure un rei brandant, doncs, l'espasa.
I on es celebrava aquest ritus?
Això es feia sempre a la catedral més important de la nació. Doncs hi havia la imposició de la corona. O sigui, el bisbe li posava la corona al cap. I després se li donava el ceptre, que és la vara de mando, podríem dir. I després se l'invitava que pugés en el tron, i era, hi havia l'entronització. Després es cantava una oració que en diem el Te Deum, de l'avança Déu. I al final hi havia una gran oració que representava, doncs, la benedicció última d'aquest rei. Després hi havia l'ofertori, en què el rei pujava a l'altar i oferia el pa i el vi i, a més, també algun dineró, algun diner.
Ah, mira.
I el bisbe estava content, per suposat. Després hi havia es combregava, i es combregava amb les dues espècies. Això es feia tant en el rei com la reina. Això consistia en la consagració. Consagració que és bastant freqüent en l'època medieval, bueno, sí, fins a arribar pràcticament en el segle XX, que encara hi havia, doncs, consagracions de reis. Per exemple, a Espanya sabem que el primer rei, doncs, va ser consagrat ja en el segle VII, doncs, amb aquest ritus que m'ha explicat.
Amb el sacre.
Sí. I després també sabem, per exemple, que el pare de Carlemany, que es deia Pipí el Breu, que vosaltres coneixeu l'altre dia, que us va fer riure, doncs el Pipí el Breu també el van ungir i el van coronar i entronitzar. I això és el costum, doncs, que es feia, doncs, durant tota l'època medieval fins a arribar a Napoleó. Napoleó també va succeir això mateix. El que passa és que era, doncs, un concepte de societat molt diferent del que tenim ara. Ara, actualment, hi ha la separació de les dues esferes, que en diem, l'esfera sacra i l'esfera laica, no? Doncs les dues potestats que existeixen en el món, que és la potestat espiritual, representada pel papa i els bisbes, en la nostra religió, i després la potestat, podríem dir, civil. En altres èpoques es pensava que el mateix papa era el que donava la potestat a la part civil. O sigui, que el papa estava per sobre i els bisbes estaven per sobre del rei. I, per tant, el rei rebia en aquesta potestat de Déu, per això en diem teocràcia, que vam explicar l'altre dia, la diferència entre teocràcia, hierocràcia i democràcia. Nosaltres estem en la democràcia, que vol dir l'autoritat ve del poble. La teocràcia, l'autoritat ve de Déu. I la hierocràcia, l'autoritat ve de la part sacra, o sigui, els sacerdots, més ben dit, els bisbes. I, per tant, hi havia un concepte de teocràcia, que tot venia de Déu i que ho administrava, podríem dir, la mateixa Església, i ho concedia amb aquells que havien de ser, doncs, bisbes. Però sempre, perdó, en aquells que havien de ser reis, però sempre amb la intenció que aquests defensessin l'Església, defensessin el poble. En fi, era un concepte molt divers que podem tenir ara.
Mossèn, per tant, la cerimònia del proper 19 de juny, en què consistirà, a Felip VI?
Bueno, és laica. Jo, vull dir, coses, podríem dir, laiques no hi entenc massa.
Segur, vostè sap de tot, mossèn.
Suposo que consistirà en una aclamació i en uns discursos, i no sé si hi haurà, doncs, alguna invocació, doncs, podríem dir, de tipus religiós. En temps de l'anterior, de Joan Carles I, doncs, hi va haver-hi una missa que en deien de l'Esperit Sant. on doncs, la va oficiar el cardenal Tarancón, i al costat hi havia segur hi havia el cardenal Jubany. Aquests cardenals, especialment el cardenal Tarancón, li van desitjar amb el rei, doncs, en la seva homilia, li van desitjar de que sigués doncs, un rei venturós en el sentit de que tingués encert en el govern, però especialment que tingués molta atenció a la gent més pobra, una cosa, una homilia preciosa, molt bonica, que realment doncs, tothom la va lloar i que va ser, doncs, podríem dir, l'inici del regnat de Joan.
De Joan Carles I.
I heus aquí que suposo que, home, suposo que aquests reis, el nostre Felip VI, em costa encara, perquè encara no...
No me'n surt. Que és el príncep d'Astúries, no?
Doncs el nostre príncep, que ara serà rei, doncs home, potser no li aniria malament una missa.
Que
de fet doncs, li demanés a Nostre Senyor de que la cosa funcionés i em sembla que això I... és una cosa que, és, que suposo que ho farà en un moment o altre. No?
I mossèn, per què creu vostè que s'ha triat finalment aquesta opció de la coronació laica? Perquè estem en un estat de confessional o
sí,
quina
sí,
ha estat
sí.
L'evolució? Perquè Joan Carles I sí que va tenir una coronació, no? Pel que ens està explicant.
No, tampoc va haver-hi coronació. Jo recordo perfectament que la
Quin
corona
va quedar rei?
Totalment quieta, sí. No el temps d'Alfons XIII, però en temps del nostre rei actual, de Joan Carles I, realment doncs, no, hi va haver-hi doncs, aquesta missa, això sí, de l'Esperit Sant, i la proclamació per part de les Corts doncs, del rei. I jo suposo que serà això, serà doncs, una cerimònia bonica, però és clar, res d'unció, res de coronació, perquè la corona quedarà quieta allà, perquè si se la té de posar al cap pesa molt aquella corona que ens ensenyen, no? I tot plegat quedarà, podríem dir, doncs molt digne, però de fet no amb aquesta cerimònia que seia abans. Per exemple, recordo la de Carlemany, que es va celebrar a la nit de Nadal de l'any 800, en què tot el poble va començar a entonar doncs, grans càntics a favor de l'emperador Carlemany, que li van dir Carlo Magno, adeo coronato, magno e pacifico imperatore, vita et victoria. I tothom cantant, i al final inclús el papa tan entusiasmat estava.
Mossèn, vostè diu, recorda, estem a l'any 800, vostè perquè és un savi de la història, no perquè...
No, però escolta'm, l'any 800 va ser molt important perquè va ser el naixement d'Europa. En aquest concepte, en el moment de la coronació de Carlemany, hi va haver-hi l'inici d'Europa. Aquest concepte que tenim d'Europa va néixer precisament a la coronació de Carlemany. Inclús el mateix papa, tan entusiasmat que inclús es va agenollar, va agenollar-se davant de Carlemany, que era Lleó III. Diu, és la primera vegada i última vegada que un papa s'agenolla davant d'un emperador.
Doncs amb els Eagles de fons nosaltres acomiadem Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat també de Patrimoni Cultural de l'Arcabisbat. Moltíssimes gràcies, mossèn.
A vosaltres.
L'esperem el proper dia amb un nou Sacràlia.
Sí, ja no parlarem ni de Pipí el Breu ni de coronacions. Home, potser sí, de coronació, alguna cosa d'aquesta sí. Però, de fet, parlarem del baptisme, que és molt bonic, i també de les primeres comunions.
També.
I vosaltres explicareu com veu fer la primera comunió.
Doncs
a veure
sí,
com la veu fer.
A veure com la vam fer. Moltíssimes gràcies, que passi molt bona setmana, mossèn.
A vosaltres, adéu-siau.
Doncs nosaltres ens acomiadem amb l'efemèrica musical que m'ha iniciat avui el primer cafè, Sara.
Doncs sí, amb els Eagles marxem aquesta cançó, One of These Nights.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí.
Fins demà. One of these nights.